Són les 9 i 6. Molt bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest divendres 16 d'octubre de 2020. Són 3 hores de ràdio, de magazín, d'actualitat d'Alt i Baix Penedès que fem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Tres hores que comencen aquest divendres amb la previsió meteorològica que ens acosta d'aquí uns instants el Pere Almendárez i a continuació els esports, la prèvia del divendres, un cop d'ull als partits que sí es disputaran aquest cap de setmana i una entrevista a l'entrenador del Vilafranca, Ivan Moreno. A 9:45 arriba la primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació alimentació saludable amb la coach nutricional Astrid Barquer, que avui coincidint amb aquesta frescota matinera ens parlarà de superaliments. Aquest divendres, aquesta mitjanit de fet, han entrat en vigor les noves mesures per lluitar contra la Covid-19 i al llarg d'aquest divendres anirem fent diverses trucades per recollir impressions i valoracions. Una miqueta abans de les 10 tindrem la primera i parlarem amb la Núria Carbó, presidenta del Gremi d'Hostaleria i Turisme de l'Alt Penedès. A les 10 obrirem aquesta segona hora parlant d'ensenyament al Baix Penedès i és que s'han quedat sense autobusos per als alumnes de batxillerat. En parlarem amb la Núria Urpí de Sant Jaume dels Domenys, mare d'una nena de segon de batxillerat que ha estat afectada. Una altra de les valoracions que buscarem serà una miqueta abans de 11:15 per valorar l'impacte d'aquestes noves mesures anti-Covid. És la veu de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Parlarem amb la seva presidenta, Neus Lloberes. A 11:15, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació, agenda al detall, un parell de propostes i algunes activitats de cap de setmana que s'han anul·lat, però moltes continuen i us en recomanem un parell. Parlarem amb l'Albert Naudín, director de la pel·lícula Maleïda 1982, que es projecta aquest cap de setmana, i també us recomanem una exposició que obria portes ahir al vespre, Dones invisibles amb interrogant. La trobareu a la Capella de Sant Joan i també hi ha un llibre, en parlarem amb un dels impulsors, el Josep Maria Masacs, director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. A les 11, estrenes de cinema amb Freddy Contreras, parlant d'estrenes, parlant del Festival de Sitges, i com que no hi ha moltes estrenes, el Freddy ens fa recomanacions. Avui recomanacions que tenen un bar com a protagonistes o com a element important. I una miqueta abans de 11:15, així que acabem el cinema, tercera veu que ens valorarà l'impacte d'aquestes noves mesures anti-Covid que afecten, per exemple, el sector de l'estètica. Doncs parlarem amb un esteticista de Vilanova i la Geltrú perquè ens digui com ho entomen. A 11:45, última cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i acabarem amb una entrevista. Avui hem convidat a Xavier García de la CTC i delegat dels treballadors de Berger Logística de l'Arboç, ja que els 43 treballadors han estat acomiadats. Volem conèixer el seu cas i com hi estan fent front i per això els hem convidat a l'entrevista amb la qual acabem cada divendres el programa. I l'actualitat no para i tot allò que passa més enllà de casa nostra ho recollim als butlletins de les hores en punt. Hem començat amb un primer a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. Així anirà aquest divendres. Vinga, som-hi, que hi ha molta teca.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Tots aquests que us heu llevat d'hora, que heu anat a treballar ben d'hora, heu notat la frescota d'aquest matí. Déu-n'hi-do, eh? Quin fred que fa, un fred que pela. Volem saber si seguirà així el cap de setmana, si al migdia pujarà aquest termòmetre, i les claus, les respostes les té el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs a la situació meteorològica per aquest cap de setmana aquí al Penedès. I hem de parlar d'un cap de setmana que vindrà marcat per un temps molt estable, amb domini del sol en conjunt aquí a casa nostra. Pel que fa a la jornada d'avui divendres, esperem una jornada marcada pel sol, bàsicament pel sol. Només durant les primeres hores del matí poden aparèixer algunes nuvolades cap als municipis del litoral, però que ràpidament desapareixerien, nuvolades que en tot cas serien poc importants. No esperem pluja, per tant, durant la jornada d'avui divendres. La matinada tornarà a ser fresca o fins i tot freda als municipis interiors. Temperatures mínimes entre els 4 i 6 graus cap a l'interior del Penedès i entre els 7 i 10 graus cap als municipis del litoral. Les temperatures màximes, sense gaires canvis, en general màximes entre els 17 i 19 graus. El vent aquest divendres bufarà de component nord o nord-oest al matí, girant a component sud-est durant la tarda. Durant tota la jornada el vent, en principi, bufaria amb intensitat feble. Pel que fa a la jornada de demà dissabte, repetirem una jornada en conjunt amb temps molt estable aquí al Penedès. Durant el matí esperem un domini total del sol i durant la tarda sí que arribarien algunes bandes de núvols alts i mitjans per les comarques de Ponent que arribarien al Penedès sense més conseqüències, només esmorteint lleugerament el sol que, com diem, dominarà durant tota la jornada de dissabte. Les temperatures dissabte, les mínimes les recuperaran una mica, no farà tanta fresca a primera hora del matí, mínimes entre els 7 i 10 graus als municipis de l'interior i entre els 10 i 13 graus cap als municipis costaners. Les temperatures màximes dissabte, sense gaires canvis, valors en general entre els 17 i 19 graus de màxima. Pel que fa a la jornada de diumenge, tampoc esperem gaires complicacions en el temps aquí al Penedès. Repetirem una jornada amb un cel dominat pel sol, potser de nou amb l'arribada d'algunes bandes de núvols alts i prims de cara a la tarda o ja de cara també al vespre. Les temperatures diumenge sense gaires canvis o mínimes que pujaran una miqueta més, mínimes entre els 8 i 13 graus en general i màximes sense canvis entre els 17 i 19 graus. El vent diumenge bufarà de component sud o sud-oest, bufant amb intensitat feble durant tota la jornada. De moment tampoc esperem gaires canvis de cara a inicis de la setmana vinent, només amb un augment de núvols ja de cara a dimarts o dimecres de la setmana vinent. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Penedès en xarxa.
Els esports. És un quart de deu i és hora de parlar d'esports. I és que és divendres i una de les cites indiscutibles sempre és l'activitat esportiva. Avui amb pocs partits, però amb moltíssima informació relacionada amb les restriccions que entren en vigor avui mateix i que afecten els esports no professionals. En parlem tot seguit anant fins a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé deies, aquest cap de setmana s'aturaran totes aquestes competicions d'àmbit català. Es tracta d'una de les mesures dins les restriccions severes que dimecres al migdia va anunciar el govern de la Generalitat per intentar contenir els brots de coronavirus dels darrers dies. Així, totes les competicions de l'esport d'àmbit català, tant federades, escolars o també privades, queden ajornades durant com a mínim dos caps de setmana, tot i que els entrenaments sí que es poden seguir fent amb normalitat i aplicant aquestes mesures i protocols de seguretat establerts. Les mesures, però, no afectaran l'esport professional ni les competicions dins del calendari estatal o internacional. Per tant, en l'àmbit futbolístic penedesenc, per exemple, tindrem un únic partit, serà en tercera divisió i coincidirà amb el debut del Vilafranca aquesta temporada. Ho farà demà a casa, rebent la visita del Sant Feliuenc a partir de les 5 de la tarda. Ja en hoquei patins, quarta jornada de l'Hockey Lliga, que ens deixarà tres enfrontaments amb representació del territori. I és que demà, a partir de 7:45 del vespre, el Noia rep el Taradell, recordem, el pavelló de Torrelavit, mentre durin aquestes obres de remodelació de l'Ateneu Sadurninenc. L'objectiu no és un altre que intentar reeditar la victòria de la setmana passada a Igualada. També com a local jugarà el Vendrell, que rebrà la visita del sempre temut Barça a partir de 8:00 PM. Un Vendrell que està protagonitzant una gran arrencada de competició, on ja suma una victòria i 2 empats. I el darrer partit penedesenc el protagonitzarà el Calafell, també demà i també a 8:00 PM, i també a casa, perquè rebrà la visita del Lleida. Un Calafell que després de 2 derrotes consecutives buscarà retrobar-se amb la victòria. I ja en l'Hockey Lliga Plata Nord, el Digitècnic Vilafranca rebrà demà, també a 8:00, i sempre i quan ho permeti la Covid-19, la visita del Manlleu en la segona jornada de la competició. L'objectiu no és un altre que sumar 3 punts més. I avançades ja aquestes 5 cites esportives de territori, tant d'hoquei patins com de futbol, dediquem, com sempre, aquest final del bloc a l'entrevista de la jornada que avui ens du el company Armand Beneito des de Canal 20 Ràdio. Armand, molt bon dia.
Doncs així és, Eli. Aquest cap de setmana comença a caminar el Futbol Club Vilafranca. Els altres els hi han donat 15 dies de vacances, però el Vilafranca no depèn de la Federació Catalana de Futbol i, evidentment, doncs, començarà aquesta temporada aquest cap de setmana, dissabte, a l'estrena del Futbol Club Vilafranca davant del Sant Feliuenc al Municipal. Pel parlar d'aquesta estrena, per parlar de com estan les coses amb el Futbol Club Vilafranca, ho farem amb el seu entrenador, amb l'Ivan Moreno. Ivan, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com estem? Bé.
Preparats, no? Ha costat, eh? Semblava que no arribava mai el moment i, a més, curiosament arriba quan els altres doncs, els faran descansar. Però ja està aquí, comencem ja.
Ja està aquí, comencem. S'ha fet molt llarg des que vam parar al març, tot i haver començat a entrenar doncs, això, al principi del mes de setembre. S'ha fet molt llarg i amb moltes ganes de competir. Moltes ganes i molta il·lusió per fer un bon any, també.
Déu-n'hi-do, heu fet bastants partits amistosos, no? En definitiva, els partits amistosos segurament el que menys importa és el marcador. Tu com a entrenador, com ha anat tot plegat, doncs, deixant a banda, evidentment, els resultats?
Sí, bueno, hem de tenir en compte els resultats també per valorar una mica tot, no? Ha estat una pretemporada molt exigent, no? Atípica, perquè hem començat una mica més tard de l'habitual. Jo crec que fins i tot el fet de tenir jugadors que treballen i entrenen a l'hora i ha estat molt exigent en quant a dies de preparació ha fet que sigui també diferent la manera de respondre als jugadors i al final ens hem hagut d'adaptar. I en aquestes adaptacions el que sí que tenim clar a dia d'avui és que tenim molt marge de millora. I amb això posem els 5 sentits, sabem que no serà una cosa d'un dia per l'altre, perquè a més tenim molts jugadors nous i això doncs, ens fa ser optimistes perquè el creiem que pot ser suficient per començar la temporada, però sabem també que amb aquest marge de millora encara ens farà un equip més competitiu encara.
Ho has comentat, tens molts jugadors nous i ara mateix com està la situació, perquè també comença doncs, la segona B, també comença el Lleida, podràs comptar amb jugadors del Lleida, com està la cosa ara mateix? Perquè notícies ara mateix no en tenim cap, d'aquest, no sé tu com ho tens.
Vale, tenim alguns jugadors que sí que han estat entrenant i fent la pretemporada amb el Lleida, l'estaix, i que fins i tot el dimecres van estar jugant amb el Lleida a la ciutat esportiva del Barça, però en principi bueno, nosaltres estem aquí per el moment que podem comptar amb ells, sí que sembla que tindrem uns quants d'aquests jugadors de cara al dissabte, però entre l'entrenament d'avui i demà encara podrem ajustar una mica més qui són els que formen part de la convocatòria.
Pel que fa al grup que t'ha tocat, perquè aquest any es divideix doncs en dos subgrups, com ho veus? Bé, sembla que podria perfectament el Vilafranca estar a dalt, no? Podria lluitar per aquestes places de dalt.
Sí, sóc optimista en aquest sentit, però de vegades faig l'exercici de posar-me la pell dels altres entrenadors i jo crec que seria optimista amb qualsevol equip, no? Perquè el fet de ser una competició diferent, que és una mica més curta, això farà que tothom tingui l'esperança de fer un bon any i qui sap, no?, de somiar amb coses molt, molt, molt importants. El que passa és que clar, nosaltres últimament, ja estem, els últims anys, ja estem acostumats a barallar-nos per les posicions d'aquí dalt i veient l'equip que tinc, com fem les coses, com m'entrenen, el marge de millorar, doncs sí, jo espero ser un dels equips que estigui dalt. Després els partits i la classificació es posarà cadascú al seu lloc, perquè a més hi ha molts equips que en principi no estan cridats a estar a la part de dalt, però que segur veient jo com ha anat la pretemporada, estan, no?, mirant, estudiant una mica els equips titulars que van presentant i equips que seran força competitius també.
Sí, sempre és important començar bé. Aquest any doncs és el doble o el triple important, no? Aquests primers partits de Lliga són molt importants perquè no tens marxa quasi de poder reaccionar, no? S'ha d'estar dalt i són pocs partits en aquesta primera fase.
Bueno, és la història de sempre, no? El fet de començar a guanyar et dona confiança, però també saps que no te pots relaxar mai una mica perquè la que tu creus et posa mal pit, no? La que treus una mica de pit et posa a l'esquena. I de l'altra manera també te pots estar molt, molt malament i un dia fas un clic i el que era tot negre ho comences a veure amb una llum molt il·lusionant. El que hem de fer nosaltres, evidentment, que volem començar bé, però sense perdre els nervis. Una cosa és que portem bé el partit i estem en una situació molt, molt dolenta. El que volem és començar bé, que cada any ens ha costat una mica aquí a Vilafranca iniciar amb victòria, però volem començar bé, fer un bon curs, una bona temporada, i sabem això, que no ens podrem relaxar en cap moment si el que volem és estar en aquestes posicions capdavanteres.
Aquest any s'ha decidit canviar el dia, canviar l'horari, jugareu els dissabtes a les 5 de la tarda. Això pot ser positiu o com ho veus?
Bueno, esperem que sí. Al final el fet de jugar dissabte i diumenge a l'hora de valorar el rendiment dels jugadors no crec que sigui una de les dades més importants. O el fet que el Lleida jugui diumenge, bueno, que tenim un grup de jugadors també, que el fet de poder jugar dissabte doncs, també afavoria la seva implicació dins del projecte. Doncs ens haurem d'adaptar sense cap tipus de problema. Ja fem els entrenaments sabent que hi ha una setmana normal que juguem a casa serà en dissabte i l'altra serà en diumenge i amb això anirem ajustats a nivell de càrregues físiques. No crec que sigui una dada important. Si hem de jugar a dissabte i aquest any que ens toca estrenar a la Lliga, doncs així ho farem.
Bé, fa dues setmanes, dues jornades va començar el futbol territorial i aquesta setmana doncs estaran 15 dies sense jugar. Això, no sé si psicològicament per al jugador no és gaire bo, m'imagino. Això sabeu i suposo que els jugadors ho tenen al cap i que pot passar també, no?
Mira, aquest neguit, no? El tenim tothom, però ja no només pel futbol, sinó per a qualsevol aspecte de les nostres vides. El Covid està aquí, estarà amb nosaltres un temps i el que haurem de fer és adaptar-nos. No? A més, hem tingut una setmana on hi ha hagut certs moments que semblava que bueno, hi havia dubtes de si jugaríem nosaltres o no jugaríem. Evidentment que crea un neguit, però tot això també són oportunitats per créixer. No ens podem parar massa estona, no?, a dubtar de si jugarem o no jugarem. El que hem de fer és, com que no sabem els partits que jugarem, aquells que tinguem a prop i que puguem jugar-los amb tota la il·lusió i tota la concentració per intentar tenir un bon record de tots aquells partits que juguem.
Tot i que ja s'ha dit molt que l'esport en si no té afectació a aquests rebrots que hi ha, no? Perquè des de la mateixa federació també ho han dit, de les dues primeres jornades només el 5% de partits s'han suspès, però bé, com que en penseu vosaltres d'això?
Tot el pla anti-Covid, però no només a nivell de futbol, està ple de contradiccions. I en aquestes contradiccions el futbol n'és una. Què passa? Que també és molt difícil prendre decisions, no?, per intentar frenar aquesta escalada que estem tenint, no?, que sembla que ho fem tots, estem fent, no?, les coses, que és un desastre absolut, perquè ja veus com està tot el país o tot l'estat. Bueno, hi ha una sèrie de mesures que s'intenta és reduir el nivell de contagis i el futbol és una. Jo el futbol federat, doncs mira, jo sí que el deixaria, però també jo era partidari en el seu moment de tot el futbol base, parar-ho, perquè, bueno, si tu, per exemple, treballes en un col·le, estàs fent tot el dia, estàs insistint en la seguretat, en portar mascaretes, en els grups de convivència estable, resulta que quan se'n van a activitats, no de futbol, de futbol, d'anglès, de judo, de música, s'ajunten amb altres grups i això, evidentment, és una probabilitat, no?, augmenta el nivell de probabilitat de contagiar-se. Bueno, estem vivint l'època que estem vivint i ens haurem d'adaptar, no?, a aquests directrius que es marquen des dels organismes que, en teoria, saben d'això i ens diuen com ens hem de comportar.
Bé, esperem que no us facin jugar amb mascareta, no?, perquè ja hi ha hagut alguns llocs on a l'esport professional els han fet jugar amb mascareta. Això crec que millor que no, eh?
No, vosaltres seria un contrasentit, no? Si ho has de fer així, és com fer-los jugar amb xandall perquè fa fred.
Exacte.
Una mica va en contra del que és l'esport. Intentem, si podem jugar, jugarem. I si no podem jugar perquè s'ha de parar, doncs tant de bo tinguem, no?, la possibilitat de, si hem de jugar entre setmana, doncs jugarem entre setmana i farem dimecres i diumenge. Si suspenem durant molt de temps, doncs ja veurem què, no? Però amb això nosaltres i tots els clubs ens haurem d'adaptar, no?, a aquelles situacions que es vagi marcant el com està la pandèmia en el moment adequat.
Bé, doncs dissabte a les 5 de la tarda al Municipal. Per cert, ara tal com estan les coses, podrà entrar públic, no podrà entrar públic, no sé si tens constància, tu?
Em sembla que a nivell oficial no s'ha marcat la llei o la norma, digui com vulguis, però sí que ens han fet saber que probablement sigui sense públic. No? A hores d'ara, jo estic dient que no el podrem seguir en directe, no?, aquelles persones o famílies que el vulguin a veure, però ja et puc avançar des d'aquí que si probablement el partit el donguin per streaming a través del canal de YouTube del Vilafranca, doncs convido tots aquells que vulguin a fer-se subscriptors del canal i així poder gaudir del nostre partit.
Doncs això serà genial, la veritat, segurament per tots els aficionats que el podran veure, doncs, a través de la tablet, del mòbil o de l'ordinador, a través del canal de streaming de YouTube del Futbol Club Vilafranca. Perfecte. Ivan, moltíssima sort a l'estrena, que no hi hagin interrupcions, que es pugui fer la temporada completa, pugui ser, i bé, i aviam si veiem el Vilafranca aquí dalt, lluitant per aquestes places de... Bé, ja no sé si aquest any serà 100, promoció, perquè després te'n vas amb un altre grup, però bé, no cal parlar d'això, que és molt llarg. Moltíssima sort, Ivan.
Molt bé, i que vosaltres ho pugueu explicar.
Gràcies. Adéu, adéu.
Gràcies, Armand. Ivan Moreno, amb els esports ens plantem a 9:45 notícies i seguim parlant dels superaliments.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a aquest breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La
La Federació Empresarial del Gran Penedès considera desmesurades les mesures restrictives acordades pel Govern de la Generalitat. Des de la FEC han volgut fer diverses consideracions que han donat a conèixer en un comunicat. Creuen que les mesures que es presenten són desmesurades, especialment pel que fa al tancament de bars i restaurants, però també les restriccions que es plantegen pel comerç, gimnasos, espais culturals i altres establiments. Segons la patronal penedesenca, ara per ara no els consta que hi hagi informació que avali que els focus de contagi es localitzin en aquests establiments. Segons explicacions de la mateixa Generalitat, majoritàriament es produeixen en l'àmbit privat. En canvi, sí que els consta que els empresaris han fet inversions importants per aplicar totes les mesures de prevenció preceptives. L'Alt Penedès és la comarca de la vegueria amb menys pacients amb PCR positives. El risc de rebrot per Covid-19 a Catalunya segueix pujant, al igual que ho fa la taxa de transmissió. Manlleu és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.571 punts. En segona posició hi ha Vic, amb 1.345, i en tercera Tortosa, amb 936. A l'Alt Penedès aquest número se situa en 154,88. La taxa de PCR positives per cada 100.000 habitants és de 59,91, gairebé 17 punts més que fa una setmana, però clarament inferior a la d'altres comarques catalanes. Al Baix Penedès, en canvi, la taxa s'ha disparat en els darrers dies, passant de 95,53 a 175,15. A l'Anoia, la situació és més preocupant encara perquè gairebé s'ha quintuplicat, arribant a 221,27, mentre que el Garraf ha baixat 7,49 punts i es troba en 74,88. Pel que fa a la velocitat de contagi, ha passat a ser la segona més alta de Catalunya, només superada per Valls i seguida de Molins de Rei. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha de fer les obres que oblida un banc. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès haurà d'avançar els treballs de sanejament i reforç d'una façana després de l'enderrocament d'una antiga casa al centre històric. La finca és propietat d'una entitat bancària que va realitzar l'enderrocament però no va complir amb l'obligació del posterior sanejament i protecció dels immobles confrontats. L'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, lamenta aquesta deixadesa que té les entitats bancàries a diferència dels particulars que majoritàriament compleixen amb les seves obligacions. El consistori farà les obres necessàries i posteriorment passarà la factura a l'entitat. Davant l'incompliment injustificat de l'ordre d'execució, es procedirà a l'execució subsidiària a càrrec del subjecte obligat, assenyala l'alcaldessa. I acabem explicant-vos que hi ha visita teatralitzada amb Gisla, la Ramallera i passejada guiada amb el títol Una muntanya d'històries aquest cap de setmana a Olèrdola. Dins les activitats de difusió que s'organitzen a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, aquest cap de setmana arriben dues de les propostes més veteranes. El dissabte a les 11 del matí s'ha programat la visita teatralitzada amb Gisla la Ramallera, que permetrà conèixer les característiques del bosc exterior del conjunt monumental i els secrets antics de les plantes ramalleres. I l'endemà diumenge, a 2:15 del matí, es podrà fer la ruta Olèrdola, una muntanya d'històries. Es tracta d'una passejada guiada de 5 quilòmetres de recorregut, on es podran descobrir alguns dels elements patrimonials més interessants que es poden trobar al parc d'Olèrdola, com construccions de pedra seca, forns de calç o balmes que van ser ocupades a la prehistòria.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Els divendres, setmana sí, setmana no, tenim cita amb els hàbits i l'alimentació saludable amb la coach nutricional Astrid Barquer, que ens acompanya al llarg de tota aquesta temporada. Astrid, bon dia.
Bon dia.
Quina fresqueta, aquest matí.
Bueno, ja sembla que per fi ha arribat el temps de tardor de veritat, el de veritat, però...
ganes de menjar moniatos... Què més, què més?
Col, carbassa... Sí. Les nous també ens ajudaran molt, que són aquests fruits secs que ens donen tantes vitamines.
Sopetes i cremes al vespre.
Correcte.
Ara ja ve de gust, eh? Les magranes, que estan estupendes.
Mira, avui en parlarem, Sílvia.
Sí?
Sí.
De què vols parlar avui?
Avui parlem de superfoods, perquè clar, com en aquest temps, no? Tots ens ve la sensació que estigui aquest any especialment, no? Estem com més sensibles amb tot el tema de no caure malalts. Doncs parlarem d'aquests superaliments que ens ajuden de manera natural a estar més forts i estar com més invencibles davant de tots aquests virus, bactèries i malalties que podem contraure per culpa d'aquests canvis de temperatures per al canvi de temps. Això és molt propi dels canvis d'estacions i, de fet, a la televisió veiem de seguida que comencen els anuncis publicitaris d'aquests complexes complements alimentaris a la tardor o a la primavera, sobretot, no? Doncs parlarem d'això, però... de manera més naturista, d'aliments reals, que en diem.
No està una mica mitificat, això dels superfoods? O tu, al dir-li superaliments, ja t'ho mires d'una altra manera?
Mira, superaliments vol dir que amb un sol aliment, val, amb un sol ingredient, diguem, tens moltíssims nutrients. Per tant, això vol dir que ens ajudaran al nostre dia a dia, si els incloem en la nostra alimentació diària, a estar més forts, a tenir un sistema immunològic més preparat. Però això no vol dir que siguin remeis com una medicina, no? Vol dir que ens ajuda i que, per tant, els hem de tenir en compte. Però la clau d'una bona alimentació està en fer-ho bé constantment i en ser això, no? Aquesta paraula de la constància, que a vegades és el que ens costa més, no? Però anar-nos menjant i anar-nos normalitzant i tenint-los en el nostre dia a dia, perquè només de prendre-te'ls una vegada no et curarà res ni et protegirà de res, no? És un tema més preventiu que no pas de curació.
I la clau està en la constància.
Sí, la clau està en la constància i en tenir-los presents. Llavors, la gràcia està en que en tenim de molts tipus. Llavors, els podem afegir amb diferents àpats durant el dia i els podem prendre durant diferents moments de l'any, que aquesta és la gràcia, no? De saber que no només n'hi ha un tipus, sinó que n'hi ha diversos i tots ells ens aporten diferents qualitats.
Doncs ens presentes, segons el tipus, aquests diferents superaliments que ens poden anar tan i tan bé?
Sí, tenim diferents tipus, val? Jo he agafat el llibre de la Carla Zaplana, que ja us l'he anomenat altres vegades.
La dels batuts verds?
Correcte, que aquí ja s'ha fet famosa per als batuts i els sucs verds. A mi és una nutricionista de casa nostra que ens agrada molt, ella viu a l'estranger, però segueix fent molta pedagogia en català i en castellà des de les seves xarxes socials i blog que té, i un dels llibres que té és aquest, que és Superfoods. Ella fa una classificació, un tipus de classificació que ja agafa una mica del llibre del Superfood Kitchen de la Julie Morris, que on explica, no? Doncs tota la quantitat de superfoods que hi ha per tot el món, i la classificació seria una miqueta dins d'aquests grups. Hi ha els superfoods verds, els de fruita seca i llavors, un altre seria els apícoles, un altre les algues, un altre els bolets, un altre gran grup on hi van tota mena d'herbes i espècies, i per últim un altre grup on hi afegirem coses que no són tan classificables i allà fem una miscel·lània de tot. Anem a posar exemples de cadascun perquè la gent es pugui fer una idea.
Sí, perquè així sona una mica abstracte.
Correcte.
Dóna'ns noms i segur que al rebost en tenim més d'un d'aquests.
Mireu, els superfoods verds, com el nom indica, és tot allò que és de color verd. La fulla verda és el gran superfood que tenim tan desvaloritzat, no? I per això moltes vegades, quan a vegades em pregunten quin és l'aliment que hauríem de menjar cada dia? Dic, mira, aliment que hauríem de menjar cada dia, cap, perquè la gràcia d'una bona alimentació és en menjar variat. Però un color que hauríem de menjar cada dia sí que és el verd. I les fulles verdes, i a més, la fulla verda aguanta molt bé fins i tot els temps freds. Fins i tot els països més freds, els cultius que aguanten millor són, no, les cols, la fulla verda, no? Ara vindrà temps també de fulles verdes, ja no només parlem d'enciam, parlem d'espigalls, per exemple, que també són típics de la nostra zona, d'espinacs, de cols, de col kale, ja, de brocolí, de bròquil, no? Tot això també és fulla verda i són molt interessants. I després, dins d'aquests verds, també hi podem incloure el que són brots o germinats, val? Per exemple, una herba de blat, val? O els germinats, que són aquelles llavors que ja hem passat el procés aquest humit, d'humidificació, que ja comença a germinar i que tant, altres vegades ja n'hem parlat en aquest programa, que tan potents són a nivell nutricional. Exemples de fruites, o fruita seca o llavors. Aquests també els he anomenat alguna altra vegada. Per exemple, les famoses baies de goji estarien dintre d'aquest gran grup, que són aquestes baies vermelles molt antioxidants. a l'açaí, la magrana, per això et deia que avui en parlaríem, eh? La magrana és aquest fruit que és tan nostre, tan mediterrani, tant de temporada ara, perquè ara ja ni comença a haver, el mercat dissabte passat jo ja em vaig poder comprar, i la magrana és un superfood vermell molt interessant, perquè és molt antioxidant, i per tant, a part dels minerals, no?, i aquestes vitamines que ens aporta, són molt interessants pel canvi de temps, perquè la natura, com sempre ho dic, no?, està molt ben dissenyada, és molt intel·ligent, i realment ens acaba aportant allò que més necessitem en el moment. Per tant, magranes a tope, feu un suc, afegiu-les a les vostres amanides, en els vostres plats, o com a postre. La maca no és nostra, és d'importació, és una arrel que sobretot creix molt bé als Andes, però aquí la podem trobar en arboristeries deshidratada i en pols, i la podem afegir als nostres batuts o als nostres liquats vegetals. És una fruita, una arrel proteica que ens ajuda també a estar més forts. L'alvocat, un altre que també el tenim com molt normalitzat, i realment és, no?, que sempre és la típica foto de menjar saludable, però és que realment és un superfood, té moltíssimes propietats, i altres llavors com per exemple el cacau, el cànam, que és el cànyamo en castellano, la llavor de lli o la chia, les famoses chia, tots aquests són molt interessants per anar afegint. Ja sabeu que les que són molt petites és interessant de poder-les triturar, perquè si no, no n'absorbim les propietats. I aquí també hi aniria el fonoll, que si tenim temps us diré una recepta molt fàcil amb fonoll.
El mercat es troba.
El fonoll es troba. I la gent només el posa als caldos. En canvi, quan viatges a Itàlia, te n'adones que l'amanida hi queda molt bo, també. Avui, a veure si tenim temps, us puc dir una recepta amb ell.
Uns de coneguts, que segur que t'ho havies pres de petita, jo ho havia fet, són els superfoods apícoles. No sabíem que eren superaliments, però ens en donaven la mare.
Ho són, i les abelles doncs fan aquesta com recaptació de diferents propietats que té la naturalesa, i us recomano no només els petits, sinó també els grans, i més amb els temps que estem vivint, de que en prengueu, val? El pol·len, la gelea reial, la mel, però és important que la mel tingueu en compte de comprar-la crua, perquè moltes vegades la comprem normal al supermercat, està pasteuritzada, perquè no es faci malbé. En aquest procés de pasteurització, on se sotmet la mel a altes temperatures, es perden moltíssimes propietats, vale? Perquè la majoria dels superfoods són el que es diu termolàbils, no?, que són molt vulnerables a la calor, i a la que passes de 42 graus, moltes de les seves propietats disminueixen o fins i tot s'anulen. Per tant, és important que mengem cru tots aquests superaliments. Amalgues. Són aquests vegetals del mar que són tan interessants, l'espirulina, la clorela, que no són tant de mar, són més d'aigua freda, però la nori, la wakame, la dulce, que a mida que s'ha anat posant de moda tota l'alimentació oriental, les hem anat coneixent, però realment són superfoods, no? Tenen aquesta propietat amb aquesta clorofila i amb aquesta mineralització tan potent que tenen les algues, i a més amb l'olor a mar que fan, ja ho notem, que són interessants també afegir-les, i no cal anar-les a buscar a Orient. Als mars de Galícia també se'n fan cultius molt interessants, i les podem trobar en arboristeries de cultiu ecològic també.
I quins bolets són superaliments?
Mireu, els que estan més estudiats són els bolets orientals, estil shiitakes, reishi, vale, mitakes, tots aquests. Però jo estic convençuda, i això és una aportació personal no científica que afegeixo aquí, que em permeto fer, que els nostres bolets són igual a nivell de superfoods, no?, de superaliments, que no pas els de l'altra punta del món. El que passa que aquí no tenim l'acostum de mirar-ne aquesta part medicinal. Llavors no hem estudiat les propietats nutricionals del bolet com a cuina terapèutica,
del
no?
Del rovelló, de la llenega...
Correcte, però segur
estàs
que també les tenen.
Que en tenen.
Sí, jo n'estic convençudíssima, perquè al final és un fong, no?, que és el mateix procés que tenen tant de creixement com els altres, no? I d'aquests que estem comprant, que sí que s'han estudiat, els estem comprant de cultiu, i en canvi nosaltres en tenim de silvestres que podem collir en els nostres boscos de proximitat, que segur que tenen moltes més propietats que els de cultiu que estem comprant. No passa que aquí tenim més tendència a estudiar-los des de la part gastronòmica. Val?
També ens parlaves d'herbes i espècies.
Sí, per mi el millor és el té matcha. El té matcha és un té que hauríem d'acostumar-nos a introduir en el nostre dia a dia. Ens dona molta energia, és un estimulant. S'ha de prendre tebi, si l'escalfes torna a perdre les propietats. És molt antioxidant, és com l'antienvelliment per excel·lència. És molt interessant. Però també tenim arrels com la cúrcuma o el gingebre, que també són molt interessants, i els trobem en format espècie, en format pols, i les podem afegir en salses o en qualsevol altra recepta. una molt interessant per al temps en el que vivim ara de tardor, que és l'equinàcia, que la podeu trobar en extracte, normalment amb tintura, que us la pugueu prendre en dejú al matí, perquè aquesta és la que ajuda molt al nostre sistema immunològic, està forts a no constipar-nos, i després altres més coneguts com l'aloe vera o l'estèvia, que l'estèvia en coneixem més les propietats per endolcir, però que també per les persones, per exemple, que tenen diabetis, és molt interessant per baixar els nivells d'insulina.
I et quedava un calaix de sastre on hi has posat diversos superaliments.
Correcte, aquesta miscel·lània, no? Alguns que m'agradaria anomenar, doncs, per exemple, és el kombucha, que és aquest ferment de te negre o de te vermell, depèn del tipus de kombucha, molt interessant com a beguda d'afegir-lo perquè ens ajuda a la nostra salut intestinal. El plàncton marí, que costa molt de trobar, però per internet es pot comprar i en algunes arboristeries el podeu demanar també. O fins i tot l'aigua de mar, prendre-se-la a nivell rebaixat isotònica com a un bon netejador en dejú. El llevat nutricional, val? És un, no és ben bé com el llevat de cervesa, és un llevat nutricional una mica diferent, sense gluten, ideal per afegir-lo amb salses o amb pasta, per exemple, que li dona un gust com a formatge, sense haver d'utilitzar formatge. I un altre és el carboactivat, que és un detox per excel·lència, que això també si es menja en dejú, normalment es compra en càpsules o en pols i el pots fer amb les teves receptes, doncs també és un molt bon netejador intestinal.
Com els prenem? De quina manera els introduïm a la nostra alimentació?
El que us deia, molt important que tingueu en compte que són termolàbils, per tant, millor menjar-los en crus la gran majoria d'ells, i el que jo us recomano és que els afegiu en diferents moments del dia, que no té per què ser tot el matí a primera hora, sinó que els podeu barrejar en les vostres receptes de dinars i de sopars. Alguns és veritat que és millor en dejú, sobretot els que són més pensats per aquesta acció netejadora o de detox, però en realitat el que hem de tenir en compte és de normalitzar-los, de tenir-los en el nostre dia a dia. El que sí que hem d'intentar és utilitzar més els que són de temporada i de casa, no? Que no pas els que són d'importació, que els podem comprar i tenir-los puntualment com per un xute extra, no? Per una temporada extra, però els que hem de normalitzar més són els que són d'aquí, que és pel que el nostre cos està preparat i el que necessitarem més.
I ens proposaves una recepta amb fonoll.
Ah, això. Vinga, va, tenim temps, no?
Sí, sí, doncs fem la recepta.
Anem a fer l'explicació d'un carpaccio de fonoll i de carbassó. Val? És una recepta crua, perquè així sí que és veritat que amb el fred ens ve una miqueta menys de gust, però així conservem aquestes propietats. I aquí tindríem de superaliment el fonoll, l'all, les llavors de mostassa, val? Que no les anomenades prou són, i necessitem d'ingredients dos carbassons, un bulb de fonoll, una cullerada sopera de net fresc, picat, mitja ceba tendra, mig gra d'all, una cullerada sopera de vinagre de poma, una cullerada de llavors de mostassa, que són aquelles mostasses en crema però que es veu tota la llavor.
Sí.
Una mica de sal marina, i el que hem de fer és tallar amb una mandolina o amb un ganivet que talli molt bé, tallar molt finament el fonoll i el carbassó, que ens quedi així en format carpaccio. La ceba la tallem a mitges llunes i ho barregem tot junt amb la resta d'ingredients, amb l'all, amb la sal, amb el vinagre, amb les llavors de mostassa i amb l'anet. Ho barregem tot junt per fer-ne una salsa.
Tot cru?
Tot cru, Ho piquem tot ben picat i en fem una salsa. I aleshores ho afegim en aquest carpaccio d'aquestes dues verdures, de la ceba, del fonoll i del carbassó, aquestes tres verdures, ho afegim i ho deixem reposar 20 minuts com a mínim. Si ho deixes reposar 2 hores, millor, que la salsa penetri dins d'aquesta verdura crua. I després ja està llest per menjar, és boníssim, és molt és vitamina pura, i si vols a sobre, encara li vols afegir més superfoods, li pots fer un topping de germinats, per exemple de germinats de col kale o de germinats de col lombarda, que són així granatosos i queden molt bé a la vista, i una miqueta de fruits secs triturats. Tot això que és un primer plat que abasteix moltíssim i és molt saludable.
Astrid, ens ha trucat un oient demanant què en penses del pròpolis. Seria un superaliment?
El pròpolis està, exacte, dins d'un superaliment apícola, correcte, i és molt interessant també. El pròpolis normalment es troba també en extracte. És molt potent de gust, vigileu, no us passeu amb la quantitat perquè et pot deixar la llengua ben adormida, en tintura.
Tall de conclusió. ens hem d'acostumar a anar introduint aquests superaliments i que formin part del nostre dia a dia en funció de l'estació, no?
Correcte, i el que és més interessant és que el que ens aporta la natura és el que realment funciona en el nostre cos, no? Al final és el que el nostre cos està preparat per absorbir molt millor allò que és de temporada i que la natura ens ofereix directament. Tot allò que està preparat i processat al final acaba tenint alguna conseqüència que no és tan bona com un aliment natural.
Això no vol dir que no ens puguem suplementar en moments puntuals, en què
Correcte.
Ens calgui un extra, no?
I la química, no, a nivell farmacològic, ha ajudat a salvar moltes vides, però la idea de prendre aquests superaliments al nostre dia a dia és justament per prevenir-ho, no? És una altra visió, ja no és per curar allò que ja tenim, sinó és, si nosaltres introduïm això i els normalitzem en el nostre dia a dia, potser no caldrà arribar a malaltir i, per tant, haver de recórrer, no, a aquesta química farmacològica.
Moltes gràcies, Astrid Barquer, per presentar-nos als teus amics els superaliments. Els anirem introduint i seran també amics nostres, formaran part de la colla. Sí. Bona setmana.
Igualment, fins aquí 15 dies. Adéu. I arribarem a les 10 amb una novetat musical sortida del forn, aquest Commander in Chief de Demi Lovato. But you can't get enough of shutting down systems for personal gain, fighting fires with liars and praying for rain. Do you get off on pain? We're not pawns in your game. Commander in chief, honestly, if I did the things you do, I couldn't sleep. Seriously, do you even know the truth? We're in a state of crisis, people are dying while you line your pockets deep. Commander-in-chief, how does it feel to still be able to breathe? We were taught when we were young, if we fight for what's right, there won't be justice for just some. Won't give up, stand our ground. We'll be in the streets while you're bunkering down. Loud and proud, best believe we'll still take a knee while you're Commander-in-Chief. Honestly, if I did the things you do, I couldn't sleep. Seriously, do you even know the truth? We're in a state of crisis, people are dying while you line your pockets deep. Commander-in-Chief, how does it feel to still be able to breathe? Be able to breathe.
the streets while you're bunkering down. Won't give up, stand our ground. We'll be in the streets for your commander-in-chief. Honestly, if I did the things you do, I couldn't sleep. Seriously, do you even know the truth? We're in a state of crisis, people are dying while you line your pockets deep. Commander-in-chief, how does it feel to still be able
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Mig minut i escaig i ens plantem a les 10 del matí. Notícies, cita amb l'actualitat per saber com s'entomen aquestes noves mesures per lluitar contra la Covid-19 que ha imposat a partir d'aquesta matinada el Procicat. I després d'una breu pausa nosaltres seguirem amb l'actualitat de casa nostra. Us parlarem d'aquest problema que tenen els alumnes de batxillerat del Baix Penedès que s'han quedat sense autobusos. Una mare de Sant Jaume dels Domenys, la Núria Urpí, ens ho explicarà. I una miqueta abans de 2:15 parlarem amb la presidenta de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, per conèixer com valoren